Punt7 Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos, David Martínez i Marta Molina.
Molt bona nit a tothom. Ja arriba una nova edició de Cinèfils en acció. Avui parlarem de la recent pel·lícula estrenada de Tom Cooper, Los Miserables, una de les preferides dels Oscars d'aquesta edició. No perdem més temps i comencem.
Notícies.
Bayona i altres directors espanyols a Hollywood. Mica en mica, el cinema espanyol va aconseguint fer-se un lloc en la indústria cinematogràfica de Hollywood gràcies a directors com el català Juan Antonio Bayona. Aquest dirigirà el seu tercer llargmetratge per una major com Warner, que encara no té títol, però amb el guió d'Eric Roth, és el guionista de Forrest Gump, El curioso caso de Benjamin Button i altres pel·lícules. I on Bayona la descriu com una gran història a mig camí entre Star Wars i 2001 Odissea en el espacio. Bayona segueix el camí marcat per altres directors que o ja han fet el salt a Hollywood o ho faran aviat amb els propers projectes. És el cas de Juan Carlos Fresnadillo, amb el remake de L'hombre con rayos X en los ojos, o Wednesday, que és un encàrrec de Spielberg, Nacho Vigalondo, director d'Extraterrestre, que debuta a Hollywood amb Supercrux, una adaptació d'un còmic de Mark Millar, Jaume Collet Serra, el que més porta a la indústria americana i ara roda non-stop, protagonitzada per Liam Neeson, i els germans Pastor, Rodrigo Cortés, el director de Variet, Luis Verdejo o Gonzalo López Gallego segueixen el mateix camí.
Tot transcorre des d'un altre punt de vista, no és un reinici. Això és el que afirmava Michael Bay del seu nou film sobre Transformers. La quarta part succeeix 4 anys després de la tercera, i hi ha una raó per aquest canvi. L'essència perdurarà, però amb uns altres protagonistes i personatges. Aquest cop veurem a Mark Wahlberg i Jack Reynor i ens oblidarem dels personatges de l'anterior saga. Almenys ara ja ens estan deixant clar que no és un reinici, sinó una continuació un pèl diferent de la primera trilogia.
La jove actriu India Esley és la nova cara del film que es prepara de les mans del director Ralph Zimmern. Conjuntament amb ella veiem de protagonista a Samuel L. Jackson. L'argument del film tracta sobre una noia a la que assassinen els seus pares en un homicidi múltiple i dos detectius corruptes l'entrenen per matar. El film és una adaptació del còmic japonès.
Vam veure a la Super Bowl molts tràilers de noves produccions pròximes. Una de les que més va impactar va ser la sisena entrega de la saga protagonitzada per Vin Diesel, A todo gas. Amb la recuperació de molts personatges d'anteriors sagues, com Michelle Rodriguez, Dwayne Johnson, Gina Carano o el Zapataki, l'argument tracta sobre Hobbs, Dwayne Johnson, un policia que està darrere la pista d'una organització de pilots mercenaris capitanejats per Letty, Michelle Rodriguez, que es creia morta. Hobbs demana a Dom, Vin Diesel, que l'ajudi entrenant a un equip d'èlit, indultant-los de tots els delictes que han comès a les seves vides. L'acció està més que assegurada.
Les sèries.
Ningú pot negar que la saga per cable Showtime aposta molt fort per les produccions pròpies i ho ha tornat a demostrar renovant 3 de les seves sèries en pocs capítols a mesos de les noves temporades. La nit dels diumenges als Estats Units segueix sent una lluita per l'audiència. Després de l'emissió de 3 de les seves sèries, la cadena americana va decidir aprovar una nova temporada de cada una d'elles, Shameless, House of Lies i Californication. Shameless, protagonitzada per William H. Macy i Amy Rossum, emet actualment la tercera temporada amb una mitja d'espectadors molt ampla. Californication, protagonitzada per David Duchovny, signarà per una setena temporada. I House of Lies tindrà una tercera etapa on seguirà mostrant la valia d'una comèdia original ingeniosa com aquesta.
Jessica De Gou, actriu que podem veure actualment a Arrow, ha signat per estar en la nova sèrie de la NBC, Dràcula, que comptarà amb la presència de Jonathan Rhys-Meyers com a protagonista. L'actriu serà la protagonista de la sèrie, ja que interpretarà el personatge de Mina i que en la novel·la de Bram Stoker és la mort de Dràcula. A la sèrie veurem com el personatge de Rhys-Meyers es trasllada a Londres, al 1890, amb l'esperança de fer mal a la societat victoriana que fa segles va arruïnar la seva vida. Però la seva recerca de venjança arriba a un obstacle quan s'enamora de Mina per la seva semblança a la seva dona morta. La NBC ja té a punt la producció de la primera temporada, que pel moment consta de 10 episodis i que s'estrenarà a inicis de tardor.
Si Maggie Simpson a The Longest Day Care es destacava entre els títols de la categoria a millor curt d'animació als Premis Oscar, és perquè Maggie pertany a la família real televisiva. Després de tot, Los Simpson és la sèrie de més duració en la televisió, guanyadora 27 Emmys al llarg de 24 temporades. El director del curtmetratge, David Silverman, està segur que la petita filla de Homer mereix el seu lloc a la pantalla gran després de l'experiència regular de l'estrena de The Simpsons Movie, el 2007. A The Longest Daycare, Maggie vol rescatar a una eruga d'una guarderia que està sota règim gairebé militar.
Sembla ser que la ficció de la HBO Girls s'està convertint en la sèrie de moda dels Estats Units. Després d'una primera temporada d'èxit, les bones notícies mai venen soles, i és que la seva directora, guionista i protagonista, Lena Dunham, ha confirmat que Girls tindrà una tercera temporada que començarà a rodar-se en els propers mesos al Silver Cup Studios de Gotham. Girls, contra tot pronòstic, es va fer amb els guardons de millor sèrie de comèdia i millor actriu de comèdia per Lena Dunham a la passada edició dels Globus d'Or. Ningú s'esperava que una principiant s'emportés dos dels màxims premis amb rivals com Modern Family o The Big Bang Theory.
Les estrenes de la setmana.
Arriba una de les pel·lícules d'acció més esperades de l'any. Parlo de Gangster Squad, protagonitzada per Sean Penn, Ryan Gosling i Emma Stone, entre altres. Ens trobem a Los Angeles, concretament a l'any 1949. El mafiós Mickey Cohen porta la batuta a la seva ciutat, recollint els bruts beneficis de les drogues, les armes, la prostitució i de totes les apostes que es facin a l'oest de Chicago. I tot això ho fa sota la protecció no només dels seus sicaris, sinó també de la policia i dels polítics sota el seu control. És suficient com per intimidar i fins i tot el policia més valent i avassat, però no el petit grup secret dels adjunts del Departament de Policia de Los Angeles, encapçalat pel sergent John O'Mara i Jerry Butters, que van unir les seves forces per intentar esquarterar el món de Cohen. Gangster Squad és el relat sobre els esdeveniments al voltant dels esforços del Departament de Policia de Los Angeles per recuperar la seva ciutat natal de les mans d'un dels mafiosos més perillosos de tots els temps.
Lo siento mucho, señor Cohen. No volverá a suceder, lo juro por Dios.
Estás hablando con Dios, así que es como si lo juraras por mí.
Aquí manda Mickey Cohen. No va a poder cambiar nada, sargento.
Nos está arrebatando Los Ángeles, maleante del este.
Yo soy el futuro.
Esto no es una oleada criminal, es una ocupación enemiga. Necesito que le declares la guerra a Mickey Cohen.
Quiero montar una brigada.
Le escucho.
Una brigada pequeña. De 5 o 6 hombres.
¿Os vais a enfrentar a 40?
De algo hay que morir.
Dejad la placa en casa. Nadie sabrá jamás lo que hemos hecho. No vamos a resolver un caso. ¡Vamos a la guerra!
¿Te dedicas, Encanto?
Vendo Biblias.
¿Vas a alejarme de todo esto y hacerme una mujer decente?
No. Únicamente pretendo llevarte a la cama.
¡Gallo! ¡Gallo! ¡Gallo!
No puede matarme. Es Polly.
Ya no.
¡Gallo! ¡No será Pete!
Encontrad esos cabrones. Matad a sus familias, a sus hijos.
Tengo que acabar con esto.
¿Por qué no me dijiste que eras Polly?
Estoy protegiendo.
Polly que no se vende es como un perro con rabia. Hay que sacrificarlo.
No te vayas.
No me dejes.
Los Ángeles es mi destino.
¿En serio?
¡Quiero que los encontréis! ¡Vais a desear estar muertos antes de que esto acabe!
Passem a parlar de la nova pel·lícula de Guillermo del Toro, Mamà. Fa 5 anys, el mateix dia que la seva mare va ser assassinada, Victoria i Lily van desaparèixer al bosc. Buscades incansablement pel seu oncle Lucas i la seva núvia Anabel, molt temps després van ser rescatades. Comença llavors una nova vida de la mà d'Anabel, però aviat descobreixen que algú o alguna cosa misteriosa les segueix protegint a les nits.
Encontraron a Victoria y a Lily en condiciones deplorables. Sus padres desaparecieron.
Estuvieron solas en el bosque al menos 5 años.
Hola, Victoria.
¿Cómo han sobrevivido? Es inexplicable.
Soy el hermano de papá, ¿te acuerdas? El tío Luke.
En un entorno familiar, Victoria y Lily podrían tener una vida normal.
¿Lo tienes claro?
No.
Hola, pequeñas.
Esas niñas no están preparadas para esto. Y yo tampoco estoy preparada para esto.
¿Cómo les ha afectado?
Hablan con las paredes.
¿Y qué dicen?
Mamá.
Todo irá bien. Te lo prometo.
Creo que alguien viene a verlas.
Quiero que me hables de mamá.
No. ¿Qué está pasando? No quiero que te haga daño. ¿Es que no sabéis qué hora es?
No abres el armario.
¿Qué hay en el armario?
Está aquí, en esta casa.
¿Quién es mamá, Victoria?
¡Mamá, para! ¡Lo prometiste!
Victoria, ¿qué hay debajo de la cama?
¡No la mires!
Abans parlàvem d'un film de terror i ara d'un drama romàntic protagonitzat per Emma Watson i Logan Lerman, Les ventajas de ser un marginado. Charlie, un jove tímid i marginat, escriu una sèrie de cartes a una persona sense identificar en què aborda assumptes com l'amistat, els conflictes familiars, les primeres cites, el sexe o les drogues. El protagonista haurà d'afrontar el primer amor, el suïcidi del seu primer amic i la seva pròpia malaltia mental. Alhora, lluita per trobar un grup de persones amb les que pugui encaixar i sentir-se a gust.
Querido amigo, no he hablado con nadie aparte de con mi familia durante todo el verano, pero mañana es el primer día de clase y... este año quiero que las cosas sean distintas.
Dicen que si consigues hacer un amigo el primer día, vas bien.
¡Esa panopato! ¡Venga, saltad! ¡Recogedlo, vamos!
Si el profesor de lengua es el único amigo que hago hoy, me parece que me voy a deprimir.
Bueno, Charlie, esto es divertirse.
Bienvenido a la isla de los inadaptados.
¿Te gusta el fútbol?
Me encanta. ¡Ser agresivos! ¡Pasivo, agresivos! ¿Qué está haciendo?
No te preocupes, lo hace siempre. ¿Crees que si la gente supiera lo loca que estás, alguien te dirigiría la palabra?
Venga, perdamos la cabeza juntos. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí?
Me gustaría ser escritor, pero no sé sobre qué escribiré.
Escribe sobre nosotros.
Titúlalo La zorra y el halcón. Conviértenos en detectives. ¡Aprobado abajo, señores! ¡Estoy por debajo de la media!
¡Por debajo de la media! ¿Por qué yo y todas las personas a las que quiero elegimos a gente que nos trata como si no valiéramos nada?
Aceptamos el amor que creemos que nos merecemos.
Y ahora, brindemos por nuestro nuevo amigo.
Creía que nadie se fijaba en mí. Sé que algunas personas dicen que estas cosas no pasan. Sé que algún día todo esto serán anécdotas. Pero ahora mismo estamos vivos. Y en este instante, juro que somos infinitos.
I per últim parlem de No. René Saavedra és un executiu de publicitat que torna a Xile després del seu exili a Mèxic i dissenya una brillant i optimista campanya que propugna el No al plebiscit xilè de 1988. El seu objectiu és posar fi a la dictadura militar i enderrocar Augusto Pinochet.
Antes que nada, quería mencionarles que lo que van a ver a continuación está enmarcado dentro del actual contexto social.
Debido a las presiones internacionales, Pinochet ha tenido que aceptar la campaña opositora. Es la oportunidad que tenemos de derrocar a la dictadura.
Pinochet arma un plebiscito para perderlo.
Este plebiscito está perdido desde el momento en que la derecha fascista lo convocó.
Entonces, ¿para qué esta campaña?
Para crear conciencia.
Tengo que hacer algo que sea placentero, pero que signifique eso. Que
entonces
sea...
la alegría sola.
Claro,
¿Hay más alegre que la alegría?
Nada.
Nada.
No, arcoíris.
¿Un arcoíris?
Es una burla.
Perdón. Estamos haciendo algo mucho más serio que eso.
Es tu lado de imagen.
Bueno, yo quiero un jingle.
El rojo, que es de los radicales, del comunismo.
El socialismo.
Perdón.
Chile, la alegría, ya viene.
¿No hay manera de parar esta payasada? Sería un escándalo.
El mundo tiene puestos sus ojos en nosotros.
No conseguimos ni un artista en esto. Están todos con ellos.
¿Ustedes de verdad piensan que los van a dejar salir al aire?
Nos van a meter preso, eso es lo que va a pasar.
Mi general estaba muy ofendido. Lo han atacado personalmente.
No, la elección está completamente controlada.
Anoche nos amenazaron a todos.
Cuida a tu hijo, weón.
Weón, denunciamos a esta weón.
Estoy hasta la madre de tu puta denuncia.
Esto no es tuyo.
Mi alegría, René, es distinta a la tuya.
Ten un poquito más de respeto, que hay mucha gente importante involucrada, weón.
Esto,
no seas tan divo.
Esto es una lápida.
Esto dejó de ser una campañita, Guzmán, pasó a ser materia de Estado.
Curiositats del cinema.
Avui portem a la secció de curiositats una pel·lícula que ens vol mostrar que el gènere de terror no té per què ser sempre un gènere que ens hagi de fer por. Molt sovint es fan paròdies de pel·lícules i aquesta no és una excepció. El que passa amb aquest film podríem denominar-ho que en comptes d'una paròdia és més aviat un guinyo a totes les pel·lícules de zombis que coneixem i que els més entesos en aquest món podran gaudir com si de nens en parléssim. Estem parlant de la pel·lícula còmica i terrorífica Zombies Party. L'heu vist, vosaltres?
Sí.
Em no sembla una paròdia genial del món dels zombis. Sempre veiem pel·lícules, o estem acostumats a veure pel·lícules de zombis de terror o de sèries de terror com pot ser The Walking Dead. Sí. I aquesta és una paròdia molt ben feta i els protagonistes són molt cachondos, molt divertida.
Sí, la veritat és que els protagonistes i el director... cada pel·lícula que fan s'assemblen molt totes elles perquè tenen el mateix caràcter còmic i està ple d'aquests guinyos a altres pel·lícules.
Sí.
Sabeu alguna cosa d'aquesta pel·lícula? Així, alguna curiositat vosaltres?
Doncs no.
No.
Us va agradar?
A mi em va encantar.
A mi me la van vendre en plan, no pot ser que siguis tan fan dels zombies i de més i no hagis vist Zombies Party perquè és molt, molt divertida i me la van posar en plan... No sabes de què va, no? Me la van posar i vaig començar a riure des del primer moment, per tant.
A mi em va passar més o menys el mateix, eh? Bueno, cal dir que en el títol original, en molts idiomes ha canviat el títol, seria dit de totes les maneres. El títol original és Shaun of the Dead, perquè el protagonista es diu Shaun, i té la semblança amb Dawn of the Dead, que és la pel·lícula de George Romero. Bueno, aquí es va dir Zombies, suposo que seria la primera. Doncs la sinopsis de Zombies Party és en Shaun té una vida avorrida, es passa el dia en una taverna al Winchester amb el seu millor amic, l'Ed, i sempre discuteix amb la seva mare i es descuida la seva parella, la Liz. Quan la Liz el deixa plantat, Shaun ha de decidir posar la seva vida en ordre, reconquerir el cor de la seva nòvia, reprendre les relacions amb sa mare i créixer. El problema? Els morts estan tornant a la vida. I això només és un obstacle més perquè Shaun pugui refer la seva vida. Arrastrant, el seu amic va salvar la vida de la seva mare i, sense ganes, la del seu padrastre. Salvar la seva parella i, encara de menor gana, els amics d'aquesta, en David i la Diane. I la llista de curiositats... Bueno, en realitat, n'he trobat moltes, però he decidit agafar les més... Bueno, les més gracioses, potser. Hi ha una curiositat que és la que més em va encantar, la poso primera, no última. Feien servir lisiats per simular les mutilacions. Sí, bueno, és... A veure... Si has de simular que algú no tingui braç, millor algú que no té braç.
Clar.
Els vinils que hi ha en una escena, que llancen els protagonistes dels vinils, són del propi director. Així que li va sortir cara aquella escena.
Ja veus.
Tots els actors del film fan de zombis en algun moment.
Ah, sí?
Sí, fins i tot el que dius, no, aquest no pot ser, doncs en el final de la pel·lícula els fiquen. O sigui, com un extra. Tota la pel·li està plena de prediccions. A Shaun, per exemple, li diu a Led que és un porc i acabarà vivint en un cobert. I es compleix. quan Ed i el Shaun parlen de begudes d'una festa, es fa referència a la primera zombi que apareix, que es diu Mary, perquè ells van parlant d'un Bloody Mary. I el Dos Princeses fa referència a la mare i a la nòvia d'en Shaun. En si, la conversa que tenen sobre la festa és una explicació de tota la pel·lícula. A la tenda d'electrodomèstics, on treballa en Shaun, es parla d'un empleat anomenat Ash, que no ha vingut perquè no es trobava bé. Aquest Ash, referència al protagonista de L'exèrcit de les tenebres, de Sam Raimi, de la tercera part de Posició Infernal, al igual que moltes escenes de tota la pel·lícula. Tota la pel·lícula està feta de cameos de clàssic de terror, frases, personatges, tirs de càmera, com per exemple quan han de salvar, bueno, estan planejant salvar a la nòvia i a la mare. Aquells tirs de càmera són iguals que mentre a la pel·lícula de L'exèrcit de les tenebres s'estava fabricant la mà de metall. En l'escena en què Ed parla sobre la prostituta en el bar, cada cop li està explicant una història diferent a l'actor, Simon Pegg, que ell no coneix, i el seu riure és real. O sigui, passa de plorar a riure realment. Hi ha una altra, quan l'Ed simula ser el zombi, que hi ha una escena en què se suposa que sí, han de simular ser zombis, l'actor, que fa de Shaun, no es pot aguantar el riure, i en realitat es està rient en aquella escena i s'està tapant la boca perquè no es vegi. I com a última, no sé si us heu fixat, bueno, sí, perquè passa en tota la pel·lícula, al Shaun no li agrada que es digui la paraula zombi.
És veritat.
Sí, és veritat.
Doncs això és perquè en altres pel·lícules, com per exemple Resident Evil, o 28 dies després, o A la noche de los muertos vivientes, no es fa referència a que siguin zombis. No es diu mai la paraula zombi. És més, a 28 dies després el director va afirmar que la seva pel·lícula no era de zombis.
El debat.
S'acosta la nit dels Oscars i aquesta setmana aprofitem per parlar d'una de les nominades a millor pel·lícula, una de les obres més famoses de Víctor Hugo convertit en musical. Parlem, com no, de Los Miserables. A Los Miserables, l'expresidari Jean Valjean és perseguit durant dècades pel despietat policia Javert. Quan Valjean decideix fer-se càrrec de Cosette, la petita filla de Fantine, les seves vides canviaran per sempre. Escoltem el tràiler.
Tengo frío. ¿Puedo quedarme esta noche?
Sé quién eres. Eres Jean Valjean.
¡Jean Valjean!
Muy bien, muchacha. Lárgate.
I had a dream. My life would be...
¡Ayúdame! ¡Tengo una niña!
So different from this hell I'm living. So never know from what it seems.
¿Dónde está tu hija?
No life has killed the dream.
One day more.
Cosette.
Another day, another destiny.
Mademoiselle.
It's never ending road to Calvary.
Y la niña, Cosette.
Tomorrow you'll be worlds away.
¿Quién era esa chica?
Cosette.
And yet with you my world has started. But he never saw me there.
We'll be ready for these schoolboys.
Compañía, fuego! ¡A las barricadas! ¡A la carga!
Estem davant d'un espectacle que queda evident amb la primera escena, una seqüència en la qual Jean Valjean i un grup de presidiaris arrosseguen un vaixell enorme mentre l'inspector Javert observa des d'una posició elevada, símbol de la seva visió de la llei i la virtut, creu complet la voluntat de Déu. l'escena, com la resta de la pel·lícula, impressiona per la immensa posada en escena, el luxós disseny de producció i l'impecable labor dels actors, que per sort no han estat doblats al castellà, excepte les poques ocasions en les quals no canten. I queda bastant malament, a més, perquè es nota massa el canvi de veu. Mira que parlen poquíssim, perquè tota la pel·lícula canten gairebé.
Jo aquesta pel·lícula la vaig veure totalment en anglès, per sort.
No, jo la vaig veure... Perquè, clar, hi ha un canvi bastant bèstia i això sí. Passa en totes les pel·lícules musicals.
Sí, però un 95% de la pel·lícula no, és cantada. Sí. Calia fer-la en castellà?
No, jo crec que, a veure, suposo que la gent que no està acostumada ho arribo a entendre, encara que la pel·lícula està completament... Bueno, les cançons estan subtitulades en anglès.
Sí, que per cert la traducció no arriba a ser la millor.
És veritat que diuen que molta gent que sap o ha vist l'obra original s'ha queixat de que les traduccions de la lletra no és exactament igual als musicals.
No.
A veure, jo crec que és un encert.
Però les cançons
total,
sí que ho són.
Subtitular-la. Les cançons són les mateixes, però la traducció,
subtítol, no.
Els subtítols en castellà que posaven a baix no eren els més adients. Bé, jo crec que la pel·lícula, el que passa, sent un musical i durant gairebé 3 hores, 150 minuts, no crec que sigui la pel·lícula més adient per si no t'agraden els musicals i vols endinsar-te en els musicals. Si li vols donar una oportunitat aquesta com a musical, jo crec que no és la més adient, perquè pot arribar, la persona que no està acostumada als musicals o no li agraden, pot arribar a saturar moltíssim.
Jo haig de dir que vaig sortir saturada, de la pel·li.
Perquè
em va
no hi ha...
Em va agradar molt, però vaig sortir amb un mal de cap de les veus tan greus cantant, els diàlegs que fotien pel mig. Jo vaig arribar saturada de cançons, però després vaig acabar cantant-les totes. Vull dir...
Veure, jo no tendeixo a veure musicals, perquè no m'agraden massa veure'ls en pel·lícules, però aquesta em va encantar. O sigui, quan vas d'entrada, vaig a veure un musical que és important, que és reconegut mundialment. Em va agradar molt la pel·lícula, em va agradar molt. I no, jo no em vaig cansar. El clan tampoc la vaig veure al cinema.
Jo la vaig veure al cinema dels pocs dies que es va estrenar i vaig sortir al cinema pensant, si m'ha agradat, la història està molt bé i tal, i se't posava la pell de gallina en molts moments, sobretot
sí.
Amb Hathaway, em va sorprendre molt
i
molt
gratament.
Sí. Però sí que vaig sortir una mica, però és això, jo tampoc estic gaire acostumada a veure musicals, però sí que em va agradar.
Jo el problema que veig és no només a la gent que no està acostumada a veure musicals, sinó la gent que no està acostumada a llegir subtítols i volia veure-la...
Sí.
Aquest és un altre problema. La gent que no està acostumada a veure pel·lícules en versió original subtitulada, que volia veure la imatge i veure què deien a les cançons,
van
també podia...
Van dos cops i ja està, van dos cops.
No, podia molestar una mica la vista. Bé, tornant a la pel·lícula, Valjean aconsegueix la llibertat, però el seu passat el persegueix i no és capaç de tirar endavant. Després d'una crucial trobada amb un bisbe, l'home adopta una nova identitat i tracta de començar de zero, però l'impecable Javert no s'oblidarà d'ell. El compromís i la passió de Hugh Jackman sobresuren aquests primers compassos de la pel·lícula, i encara que no baixa el nivell, el recorregut del seu personatge en constant cerca de la redempció pateix els baixos d'interès i de vegades queda eclipsat per contra el paper del Russell Crowe, com Javert, que li permet anar de menys a més, culminant amb una de les escenes més impactants del film, no direm per no fer spoilers.
No, jo haig de dir que vaig acabar amb Javert ja fins als nassos perquè és que estava tot arreu.
Sí.
Però
sí,
bueno,
sí.
Hugh Jackman, de fet, em va impressionar molt les primeres imatges que veiem de Hugh Jackman, només començar la pel·lícula, veus l'aspecte degradat físic que té en Hugh i dius, ostres...
A més, li veus a la cara. Que
la cara
està dins
demacrada,
el
cabell demacrat, és que tot està com molt ficat en el paper.
Just a l'últim moment, l'última seqüència que se'l veu abans de que faci el canvi, jo em quedo amb aquella cara.
És brutal, sí.
Tot els ulls vermells, tot plorant, tot desesperat, realment. Que està cansat de la seva vida. Uf.
Sí.
La història avança uns anys i coneixem a Fantine, una desafortunada jove que es veu obligada a viure i treballar al carrer per poder enviar una mica de diners a la seva filla. Ella protagonitza el millor moment dels Miserables, a la I Dream a Dream, una escena que hauria de valer un Oscar en Hathaway. Escoltem un tros de la I Dream a Dream.
Love would never die.
forgiving. And I was young and unafraid. So dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid. No song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame.
I parlant d'Anne Hathaway, què us va semblar l'actuació d'aquesta
actriu? Sí, sisplau, Òscar va Anne Hathaway en aquesta edició, eh?
Bruf! Gallina de piel, eh?
Sí. A mi em va encantar. Jo, o sigui, no recordo cap escena protagonitzada per una actriu recentment, d'una pel·lícula recent parlo, que em posés la pell de gallina com me la va posar.
Impactant.
Perquè el pla curt de 4 minuts, que és la que dura
sense
la cançó,
parar,
sense parar, fixa,
veient com se li canvia la cara, com plora,
com
crida... Com...
És al·lucinant. A mi, un actor que em va fer una mica el mateix, o sigui, la posada en escena i l'actuació em va recordar el que em vaig sentir quan vaig jugar al Joker,
sí.
Tornant a Batman. Jo crec que des de Joker no veia una actuació
ara,
tan...
Ara hauríem d'explicar la cara que està posant la Laura.
Tornant a parlar de Batman. Però l'actuació que fa l'Anne Hathaway aquí... No l'havia vist mai d'ella.
No,
és una actriu que ja m'agradava, perquè l'he vist en moltes pel·lícules, però és que realment ho borda. Està fantàstica. No he vist les altres candidates, eh? He de reconèixer que no he vist cap de les altres pel·lícules.
Quines eren les altres candidates?
Era la...
No, estava en l'Impossible, també estava, no? La...
Però a millor actriu secundària està l'Anne Hathaway. Llavors, la màxima competidora que diuen que és l'única que li podria robar l'Oscar és la Sally Field, que fa de mare de Lincoln. A la pel·lícula de la Steven Spielberg.
Encara de veure.
Què passa? Que l'Anne Hathaway ha guanyat absolutament tots els premis que es donen a les actrius. I llavors seria molt bèstia que no guanyés l'Oscar. Però què va passar? Fa uns anys, l'Eddie Murphy, amb una pel·lícula que es deia Dream Girls, va guanyar també tots els premis que es podien guanyar i els Oscars va perdre.
Sí, hem de tenir en compte el que vas explicar tu dels Oscars, que és l'acadèmia la que fa els vots premia. I les que premia. Per tant, Lincoln, que està molt vinculada al patriotisme americà i tot aquest fet, doncs... Aquí podria aparir
sí,
l'Oscar d'Anne Hathaway.
Perquè a Los Miserables, patriotisme americà, poc.
Per això.
És més...
Bueno,
és una pel·lícula francesa.
Ja, per això. Bueno, musical.
És un musical francès. A veure, jo crec que l'Oscar el té segur. Sí, jo de les candidates o dels Oscars que apostaria diners i tot, serien en l'Oscar d'Anne Hathaway... per una part, i després el de Daniel Day-Lewis per Lincoln. Són els dos Oscars que tinc més o menys clars.
Assegurat,
els altres, sí. Assegurats, sí. Els altres no, tinc molts dubtes, perquè hi ha molta competència. Seguint amb Anne Hathaway, bueno, com deia abans, l'actriu aborda l'energia amb la qual Fantine intenta escombrar tot rastre d'humiliació, derrota i desesperació, traspassa la pantalla, i el director, Tom Hooper, que si alguna cosa ha demostrat fins ara és l'intel·ligència per aprofitar el talent dels seus repartiments, ja ho va demostrar amb el discurso del rei, no talla el plànol i deixa Hathaway que es llueixi amb un tema que posa la pell de gallina, com dèiem, i emociona els més sensibles. Aquest capítol serveix també com a presentació de la filla de Fatin, Cosette, interpretada primer per la jove Isabel Hallen i després per la Amanda Seyfried, que és coneguda per pel·lícules com Mamma Mia, per exemple. Eponine, també, interpretada per Samantha Banks, que va fer el mateix paper al musical a Londres, i a l'última funció li van comunicar que seria la Eponine de la pel·lícula de Los Miserables. O sigui, va estar divertit. A l'última actuació del musical...
Quin premi, no?, per acabar el musical.
Sí, la van fitxar per fer d'Eponine a la pel·lícula. També tenim els Taverners Tenanier, pels actors Helena Bonham Carter i Sacha Baron Cohen.
Aquests ja són un tàndem, eh?
Sí, sí,
sempre
sí.
Sempre surten junts a les pel·lícules.
Ara sortien amb el Tim Burton, ara... el musical. Sí, ara surten a totes. Un duet que funcionen de meravella com a contrapunt còmic que fa falta entre el drama i la tragèdia. Carter i Cohen no podrien fer-ho millor, estan fantàstics. I realment els moments còmics, que com deia, es necessita perquè la pel·lícula és molt dramàtica, dona una mica com de relax perquè, i de pausa, perquè la pel·lícula té molts moments dramàtics, molt emocionants, i fa falta, crec, aquest moment d'humor. I l'últim bloc, potser el més irregular, carregat d'intensitat i èpica, però també de certa, diria, curseleria i convencionalisme, presenta a Marius, interpretat per l'actor Eddie Redmayne, i el grup d'indignats que es rebel·len contra les injustícies i tracten de provocar una nova revolució. I ara, aprofitant que estem a pocs dies dels Oscars, anem a parlar de les opcions que té d'endur-se algun guardó. Recordem que opta a 8 premis, on destaquen els de millor pel·lícula, actor principal, actriu de repartiment, en Hathaway, no ho he dit, l'actor principal és pel Hugh Jackman, sí, i millor cançó. I quins premis creieu que el pot obtindre?
Hugh Jackman, jo diria que no s'ha emportat res.
A mi m'agrada molt i vaig veure un Hugh Jackman... Bueno, jo és que després de veure la Lobezno i aquestes pel·lis més d'acció...
Sobte.
Veure un drama i també interpretat per Hugh Jackman és...
Bueno, aquest home ha fet pel·lícules que dius no tenen res a veure també amb Lobezno i amb acció i res.
Sí, però vull dir que tenim... Hugh Jackman, penses en ell i ja el situes a Lobezno. No.
Sí, sí.
I veure'l després interpretant un drama com Los Miserables, en el que, com dèiem, el veiem tan demacrat, tan físicament desgastat... No sé, jo apostaria per donar-li l'Oscar, però clar, no sé si el guanyarà o no el guanyarà.
Jo saps on el veig, no té res a veure, però si fes una pel·lícula de Son Goku, de Gola Drac, el veig com a Vegeta, eh?
El Hugh Jackman.
Sí, sí, amb la cara de mala llet que posa, jo el veig. Però és el mateix que dèiem abans. L'Òscar jo crec que no se l'emportarà perquè de patriotisme zero.
No, a veure, el que va passar amb aquesta pel·lícula és que va ser de les primeres que es va estrenar, de les candidates sèries, va ser de les primeres que es va estrenar i va tenir molt d'èxit. Es va estrenar a Nova York i va tenir un èxit rotund. Tothom deia que seria la gran guanyadora de l'Òscar aquest any. S'emportaria més Òscars fins i tot que Titanic. Què hi passa? Va ser la primera en estrenar-se. Després va arribar totes les demés, va arribar Lincoln, va arribar Argo i, clar, va perdre favoritismes aquesta i guardons i possibilitats. Jo crec que l'Òscar més possible, a part del d'en Hathaway, que jo diria que està cantadíssim,
sí,
el de millor cançó, jo crec que hi haurà una competència forta. Hi ha la cançó nominada Suddenly, es diu Suddenly, la cançó que està nominada a l'Òscar, tindrà una competència forta amb
Skyfall,
amb Skyfall d'Adele. Jo crec que aquí sí que se'n pot... El d'en Hathaway seria un, el segon podria ser per Suddenly, que està interpretada per Hugh Jackman, la cançó.
En quin moment apareix a la pel·lícula?
És quan s'endú la Cosette, s'endú la nena petita, que estan en el carruatge, es posa ella està dormint. I a més aquesta cançó té una curiositat perquè no està al musical original, la van escriure a part, no està al musical. I parlant de Hugh Jackman, jo crec que aquest home, per la veu que té, demanava crits un musical, perquè canta fantàsticament bé.
Bueno, a mi jo m'ha sorprès
una mica
tots els personatges, excepte un o dos, que ja els havíem sentit cantar. Jo el Hugh Jackman no l'havia sentit cantar.
Jo a la gala dels Oscars fa 2 o 3 anys el vaig presentar i l'obertura la va fer amb l'en Hathaway cantant,
sí,
i els vaig conèixer allà cantant. Per exemple, qui no vaig veure cantant va ser a... No havia vist abans cantar el Russell Crowe.
Sí, també. També vaig flipar
no
bastant amb ell.
I no realment...
Perquè té una veu, però quan canta fica un altre registre i dius, què està passant aquí?
A mi m'agrada moltíssim. A veure, tothom dona per favorit al Daniel Day-Lewis, perquè aquest home, pel·lícula que fa és com la Meryl Streep, aquest home. Pel·lícula que fa, paper que fa, ja és gairebé Oscar. A mi m'agradaria que se l'emportés a Hugh Jackman, sincerament.
És una cosa que... és el que volem i l'altra és el que passarà.
Hi ha molta diferència, no? Però és un actor que m'agrada molt. A veure, jo sempre l'he vist en pel·lícules d'acció i aquesta és una pel·lícula, és un drama total i jo crec que per les cares, pels gestos que fa la pel·lícula està fantàstic i m'encantaria que se l'emportés. Però ja veurem què passa a finals de febrer.
I ja s'acaba aquesta nova edició de Cinèfils en Acció. Esperem que us hagi agradat i tornem la propera setmana amb molt més cinema. A reveure!